Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. Ha mort una dona en un incendi al seu habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada. S'hi han desplaçat fins allà tres dotacions que han treballat en l'extinció de les flames que afectaven el menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la dona, de 57 anys. Un cop extingit l'incendi, s'ha valorat l'estat de l'immoble, que no té danys estructurals. Ara els Mossos investiguen les causes de l'incendi. Més notícies amb la Núria Har.
Els dos líders de la flotilla Global Summit ja han arribat al tribunal israelià d'Ashkelon. La justícia ha de decidir avui què fa amb la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Abukishek i del brasiler Tiago Ávila. Els activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ho confirmen el personal consular i les advocades que els han visitat a la presó de Shikma, on estan tancats des d'ahir en una cel·la sense finestres. Ahir al vespre també centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres dels vehicles. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, les caixes negres poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, també per imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
A partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
La platja de Copacabana de Rio de Janeiro, al Brasil, s'ha rendit aquesta matinada a la màgia i al magnetisme de Shakira. Així ha sonat aquesta matinada a Shakira, a la platja de Copacabana, en un concert que ha aplegat prop de 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana. Els esports, Albert Benet.
El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya l'Espanyol aquest vespre a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. Si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on l'espera l'Olympique de Lió a 4:45 i al Camp Nou partit de tornada de les semifinals contra el Bayern amb l'empat a 1 de l'anada. Ahir eliminació, doncs, de l'Arsenal. Avançada la cursa d'avui del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 a les 7 del vespre, hora nostra, pel risc de pluja i tempesta elèctrica. I acabarem recordant la suspensió ahir del Joventut Unicaja a l'ACB a l'Olímpic de Badalona perquè no funcionava el marcador, la taula, amb avantatge de la penya per 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11. Marina Laminós, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Aquesta hora, el suplement, cada diumenge un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Avui on ens aturem, Marina?
Avui posarem una mica de context perquè és un document peculiar, diguem-ho així, bàsicament perquè no el tenim guardat a l'arxiu de Catalunya Ràdio, no sabem quin dia es va emetre, tampoc no tenim ni idea del mes, d'emissió, ni de l'any, sabem poca cosa. Però l'únic que sabem és que els companys del Dies de Ràdio van aconseguir repescar aquest fragment que en algun moment es va emetre a l'antena de Catalunya Ràdio. Llavors, l'any sí que el podem acotar una mica, 1991, i sabem també que es va emetre dins del programa Bufet Lliure, que per qui no ho recordi, doncs era una raresa, diguem-ho així d'alguna manera. Es va emetre els vespres durant la temporada 1990, també la 1990-1991. El va estrenar el tricicle el 26 de gener del 90, però després què va passar, doncs...
O sigui, el tricicle va tenir un programa a Catalunya Ràdio?
Exacte, el Bufet Lliure, 26 de gener del 1990, Carles Sant, Joan Gràcia i Paco Miro, doncs estrenen aquest programa, que després doncs deriva una mica i bàsicament cada dia s'hi posava al capdavant algú diferent. Uh-huh. Eren diversos programes, tots englobats dins del Bufet Lliure, que no tenien res a veure entre si. Doncs hi col·laborava, per exemple, Ferran Torrent, Joan Barril i Joan Uller, el mateix tricicle. També hi tenien algun programa el Quim Monzó, el Sergi Pàmies i el Ramon Bernils. I aquí és on va la cosa. Un d'aquests vespres de l'any 91 a Catalunya Ràdio, en Quim Monzó, el Pàmies i el Bernils, van fer un programa, un consultori sexual.
A baixa.
Que recuperarem. Consultori sexual que comença el Monzó, o d'altrament dit, la doctora Ochoa.
Bona nit. Benvinguts a Gol a Gol, el programa d'educació sexològica de Catalunya Ràdio, la ràdio més nacional de Catalunya. Som la doctora Ochoa. Ens trobem, com a casa, com cada dimarts, per plantejar-nos una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals qüestions volem donar respostes gens alarmistes, respostes franques, respostes honestes, respostes sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe als mitjans de comunicació. Per això hem convidat avui entre nosaltres la doctora Ochoa. Bona nit, doctora Ochoa.
Qui és la doctora?
Bon inici, eh?
Ochoa. Hi ha una doctora Ochoa que plana sobre l'ambient.
Uh-huh. Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit, doctora Ochoa. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa Tres Pics i Repicó de divulgació sexològica, que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals volem donar respostes gens alarmistes, franques, honestes, sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe. Per això hem convidat a la doctora Ochoa, perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada, conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
La doctora Ochoa, que sí. És el Monzó.
Tres doctores Ochoa.
És el Pàmies.
Aquest era el Pàmies, sí.
I és també el Bernils.
Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa de divulgació sexològica que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions, com ara, per exemple, i per citar uns casos concrets que es poden citar, per exemple, aquí i ara, els tòpics sexuals, amb la informació que hi ha sobre aquestes qüestions i que alhora, és a dir, en el mateix temps i d'una manera simultània, amoïnen les famílies.
Molt bé, doncs ja tenim totes les doctores Ochoa a lloc i obrim aquí el consultori sexual del Bufet Lliure.
Jo crec que podríem començar, si els sembla bé.
A vostè li sembla bé, doctora Ochoa?
A mi em sembla bé, doctora Ochoa.
Doncs... endavant, doctora Ochoa.
Podríem començar parlant bé, per exemple, parlant de l'himen.
Com ha dit?
Parlant de l'himen, i és una pregunta que ens fan molt sovint... l'himen, és una pregunta que ens fan molt sovint en aquest programa de divulgació sexològica, Pressing, programa de divulgació sexològica...
Com veieu, eh?
De moment estan ballint bé, a veure quanta estona dura.
Vaig posant els talls. Una altra consulta, la verga.
Jo ara voldria fer una pregunta que és que ens ha arribat... i és...
Aquesta bus acaba d'arribar, perquè acaba d'arribar el mensagero i tot.
Sí, no, és de segur. Una verga molt petita, molt petita, estimula suficientment la vulva? Hi ha la creença que que no.
Sí, això és una... Amb això es juga molt amb el que s'anomena el complex. És a dir, hi ha homes que no solament s'atribueixen una minsa proporció en els genitals i en el que podríem anomenar el penis, sinó que, a més, en fan un fantasma. És un fantasma. Aleshores, en aquest cas, mira, depèn. No és ni cert ni fals, però depèn, sobretot, de la tria de la partenera,
Bé, va pujant de tot, la cosa.
Una consulta més? Sí, home, n'hi havia més. Va.
Aquesta ens arribem de Santander i és una pregunta que ens diu si es pot jutjar la talla del sexe masculí només, per exemple, regardant, diguem-ne, la grandària... La grandària del nas o de les mans de l'individu al qual encara no se li ha conegut, diguem-ne, la grandària del sexe.
Entenc la pregunta, La trobo de molt mala fe, sobretot venint de Santander. Cantàbria és una terra molt maca. Jo vaig passar-hi diversos estius i no entenc per què em fan d'aquest
tipus de... Mendes Pelayo.
Exactament. Allà vaig fer uns cursets que van ser molt famosos, els dels cursets de la doctora Ochoa, que em sembla que vostè també hi era. Va assistir-hi.
I vostè també,
doctora.
Doncs totes tres vam assistir i vam poder constatar com aquesta pregunta no és de recibo, que en diuen allà.
Qui no se l'ha fet, no? La pregunta a... la fan i donen també...
La resolen,
la resposta.
Aleshores, això, pel que em deia de que a vegades algunes noies tenen tendència a dir, mira, si té el nas gros, o si té el canell
això
gros,
sovint,
o si té la mà grossa, no. No, evidentment no, perquè heu de pensar una cosa, que si fos així seria molt fàcil. Una altra pregunta, si es
pugui. Queda clar. Està.
Poc científic, em sembla, la resposta.
Sí, el rigor de la doctora Ochoa potser no era el que més podíem... Bé, en tot cas, més consultes, una altra. Dirigida a aquesta a homes calbs i peluts.
Hi ha un també que ens aquí, és que els homes calbs o bé molt peluts, la creència és que els calbs o molt peluts són unes persones amb una sexualitat molt forta, i que és una qüestió de testosterona. A mi m'agradaria que...
Sí, aquesta és molt interessant. Això, precisament, a Brussel·les s'ha tancat un congrés sobre la testosterona, al qual ha assistit el doctor Jorge Bassenberg, i em sembla que vostè, doctor Ochoa, també hi va ser-hi.
Sí, jo també.
Doncs s'ha arribat a la conclusió de que els homes calbs segreguen més hormones masculines, però les investigacions que estan en curs demostren cada vegada més que el nivell de testosterona no té res a veure amb la virilitat. És a dir, que això seria una confusió molt gran que s'ha extès en forma de tòpic.
Veig que només parlaven el Pàmies i el Munzol. El Bernil els anava donant la raó tota l'estona. No sé si és que si no s'hi volia ficar o...
Una mica en tercer pla. Una mica perfil una mica més baix. Homes calbs, homes peluts, també homes amb ereccions o sense.
Del Bacet ens arriba una que diu que és una creença que hi ha, que és que un home que no aconsegueix erectar demostra una absència de desig per la seva partener?
Sí, és clar que sí, home, això és descarat. És a dir, això seria el que amb un cotxe en diríem la pana. És a dir, que això sí que cal remarcar en aquest xicot d'Albacete que ho tingui en compte, perquè realment això es considera un... És cert, és a dir, és així.
És així i no hi ha més...
No hi ha volta de fulla. És el que em sembla que la doctora Ochoa havia fet una ponència a Brussel·les, no? Si no
sí,
recordo.
Sí, havia fet una ponència a Brussel·les.
Sobre aquells congressos que fèiem abans.
Exacte.
La línia és la mateixa. Hi ha preguntes dirigides a dones on tot era... heterocèntric masculí.
també n'hi ha de dirigides a les dones, com aquesta.
I una altra pregunta és, totes les dones tenen un potencial multiorgàsmic, que en podríem dir?
Sí, això també és cert. Això ens ho hem preguntat moltes vegades, és curiós. Contràriament a l'home, no tenen el tema aquest refractari que els homes tenen després de l'orgasme, És a dir, que elles sí. Poden ser multiorgàsmiques, totes, absolutament.
Sí, totes, vinga. Endavant, consultes totes molt, molt transcendentals.
Un home pot simular un orgasme?
Doncs sí. M'agrada molt que em faci, perquè jo me n'anava... Se'ns estava caient el temps al damunt i jo me n'anava sense tenir la sensació que aquesta pregunta s'hagués fet. I sí, un home pot fingir un orgasme, una ejaculació no la pot fingir, és impossible, però un orgasme sí, sobretot si és el segon.
Un quart de 12 del migdia, l'espectacle del Monzó, del Pàmies i del Bernils, l'any 1991, a l'antena de Catalunya Ràdio, al Bufet Lliure, que avui ens ha recuperat Marina Alaminos. Marina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Si algú s'ha donat per al·ludit, doncs 93207474 també, podem tornar al 2026, on la pluja és d'una altra mena. Jofre Genoer, bon dia.
Bon dia, bona hora.
A veure, estem pendents d'aquesta operació tornada que comença ben bé d'aquí poca estona. A les 12 ens assegurava el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, de 12 a 12, 280.000 vehicles, de 12 del migdia a 12 de la nit, que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Alguns d'ells ho faran enmig de xàfecs. Quina és la previsió per les hores més immediates, Jofre?
Bé, ara mateix, per veure què pot passar en les immediates hores, podem veure el mateix radar, que ens mostra que plou a l'Alt Camp, a la Conca de Barberà, també al Baix Camp, i en alguns ruixats enfront del Baix Penedès, de la costa. També arriben precipitacions cap al Baix Ebre, cap al Montsià, i també hi ha alguns petits ruixadets a la Terra Alta, o ja més al nord, cap a la zona de l'Alta Ribagorça, des de l'Aragó, sembla que també arriba una nova franja de precipitacions. Per tant, estem veient com la majoria de pluja ara mateix, el radar ens ubica al terç oest del territori, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Molestira nord de les comarques de Lleida. Per tant, és en aquestes àrees on les immediates hores i pot ploure en forma d'alguns ruixats dispersos. De moment no són gran cosa, no tenen la intensitat que ahir de manera puntual van tenir en alguns sectors del Baix Camp, però en definitiva hi pot ploure. I la tendència al llarg del dia és que vagin arribant aquestes nuvolades amb ruixats més actives al terç oest del país, en canvi cap a Ponent, cap a Llevant, volem dir cap a Girona, cap a Barcelona, doncs tot i el domini dels núvols, el risc de pluja és menor, pot arribar a caure alguna cosa, però en principi poca cosa, i així es podria mantenir també a la tarda. Per tant, és molt probable que la gent que torni més aviat de Lleida, de Tarragona, del sud del país, ho hagi de fer vigilant una mica la pluja, i en canvi els que tornin de Girona, doncs, cap a Barcelona, per exemple, doncs, poca pluja tindran. Això sí, el pas de les hores, com més tard, més risc de pluja.
Fantàstic, doncs aquest és el missatge també del Jofre Genoer amb la previsió per aquest diumenge. Una abraçada, Jofre, fins ara.
Fins ara.
3 minuts passen d'un quart de 12, farem una pausa i el suplement es fa de nit, arriba l'eclipsi, avui amb Tina Turner, la Tina Turner catalana, que és Magda Oranic a l'eclipsi del suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Wala!
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
El divan, el valor de la conversa.
Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No tenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una sagitari que va arribar al món un dimarts de lluna en quart creixent, una dona que va néixer l'11 de desembre del 1945. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.
Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know.
Magda Uranic, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com anem?
Bé, jo sóc ocell de nit, eh? O sigui que a les nits em trobo molt còmode.
Doncs així estaràs molt a gust.
Molt a gust, ja hi estic, eh? Només de saludar-vos, de veure's, de venir aquí, ja estic molt a gust, eh?
Vols dir que saps què t'espera avui?
No.
No.
No, 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 no. Però venint de tu qualsevol cosa, però sempre, sempre serà benvinguda.
A veure, he de descriure per la gent que ens està sentint des de casa. És la primera vegada que veig una persona posar-se els auriculars a l'estil Magda Uranic, ja ho batejarem així, que és a la inversa. És a dir, els auriculars de ràdio, que tots segurament a casa teniu presents, que són voluminosos, que cobreixen les orelles amb aquest semicercle que cobreix el cap, la Magda els porta absolutament a la inversa, perquè suposo que no et desfaci el pentinat.
Clar. Fa anys i panys, que me'ls poso així a les ràdios, de vegades cauen, però fixa't que tinc molta pràctica,
sí?
I ni es nota.
Aguanta't molt bé. Això sí. Què és? Perquè aquest pentinat costa? És a dir...
vegades, quan és llarg, queda tot aixafat.
Clar, no.
I no tinc ganes de tornar-me a pentinar a la sortida, i així ni es nota.
Quanta estona trigues a pentinar-te?
Poc.
Cada matí?
Poc.
Poc.
Poc, perquè tinc, per sort, encara bastant cabell.
I tant que tens cabell, home.
I a fent només una mica així, poc. Poc. Això no vol dir que no em pentini, miri que quedi, però poc. Depèn el dia, també. Si te l'acaben de tallar o no, o estàs pendent d'anar a peluqueria, que no tens temps i t'han de tallar, llavors estàs una mica més d'estona, però no.
Quina és l'última vegada que t'han dit Tina Turner?
Ho diuen molt. Diuen...
T'agrada?
Se va acudir en aquesta casa. Se li va acudir l'escamilla. Un dia que jo venia a un programa, fa molts, molts anys, que jo quasi... t'haig de dir la veritat, no sabia ni qui era quasi la Tina Turner. I em diu, aquí tenim la Tina Turner. I jo vaig pensar, però què diu aquest home? Vaig mirar i dic, carai, això sí que és un gran honor, no? I des de llavors ho diuen, no sé, no crec, abans encara tenia més cabell, no? Però amb això de la Covid crec que me n'ha quedat menys, que dona menys feina per pentinar. Però sempre m'ho han dit, jo crec que ja és una broma, també.
Forma part del personatge.
Exacte. Bueno, un personatge molt, molt interessant, de Tina Turner, eh? Una noia que va patir mals tractes de Ike Turner, que era el seu marit, i m'agradava molt. La veritat és que vaig tenir un disgust molt gran quan va morir. Les seves cançons m'agraden molt.
La vas veure mai en directe?
Sí.
L'has poder veure, aquí algun concert a Barcelona?
Aquí a Barcelona, sí. Allà a Montjuïc, aquella... sí, sí, i tant.
La vas arribar a saludar i va veure una fotografia de Magda Oraní amb Tina Turner?
No, la fotografia no, perquè m'hi vaig acostar molt i saludar així mitja lluny, tenen en compte que hi havia mils de persones. Però recordo que un dels meus fills...
La pel·li del guardaespatlles va... No, és de Whitney Houston, el
guardaespatlles. Això,
el
Whitney Houston, sí. Aquesta sí, l'he vista. No, no. Jo recordo aquell dia que va a Montjuïc, que un dels meus fills estava ajudant, era estudiant, i allò que ajudaven a muntar i no muntar per guanyar quatre duros, no? I bons, aquest m'hi va costar més. Vine, perquè com jo estic aquí a prop, però vaja, no vaig voler fer aquell paper de costar-s'hi tant, però sempre li he tingut molta admiració i m'ha agradat molt.
Com has descansat avui, Magda?
Bé, bé.
Com dorms, tu?
Jo dormo relativament bé. Vaig descansar contenta perquè el Barça havia guanyat, perquè primer, no? I que no, però ja a partir de la segona part, ja, llavors ja em tranquil·litzo, bé. I a més vaig poder menjar alguna cosa, perquè jo quan perd el Barça no menjo.
Ets de les que no sopa?
Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no? Que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui, per no quedar-te. Però vaig, ja tard, però vaig poder acabar menjant a gust. Bé, bé, vaig, jo dormo relativament bé. Mm. Alguns dies, amb els nervis i els estressos... Tot, a mi m'estressa més el que tinc que fer al matí que no el que he fet durant el dia. Però avui no m'he estressat, perquè venir aquí amb tu és com... I així de nit, amb totes les llums i tot, és maco. Mm.
La millor nit de la teva vida?
Ja m'ho veu, però no sé mai quina dir. Perquè, clar, quina és la millor? I jo vaig dir una nit que no tenia res a veure allò amb la sexualitat, amoríos i res, sí, o que havien nascut els fills. Em va dir, molta gent diu quan han nascut els fills. Clar, els meus fills, mira que són de nit, però van néixer al matí els dos, o sigui, que hagués dit una mentida i no té cap sentit. I jo vaig pensar, quines nits són aquella que era tan excitant? I no sé per què me'n vaig recordar de la nit a Finlàndia anant cap al Cap Nord. Que anàvem molts i molts, no tots que anéssim junts, sinó que ens anàvem trobant, tothom es anava excitant, i arribem allà al Cap Nord, que encara era de dia, i es fa de nit, i dura segons, i torna a sortir el sol. I no sé per què, allò va produir una excitació que la recordo com les nits més curioses i més maques de la vida, fins al punt que ens vam quedar a dormir allà, que estava prohibit, i vam quedar a dormir allà als homes aquests, i com fos, no? I he recordat, perquè a més era aquesta època que s'acosta ja a lo del sol, i que recomano la gent que li agrada viatjar anar cap al Cap Nord, al Cap Nord, i que és preciós, i que a més no sé per què et dona aquesta excitació de dir no es farà de nit, ja sí, home, sí, no pot ser... I és. I veus com el sol està... I torna a sortir. I a sobre hi havia allà com un paquet d'anuncis, i no anuncis, allò que la gent enganxa en ganxines, i les que més hi havia era de gent catalana. Catalunya és una nació i tal. Em vaig excitar tant entre una cosa i una altra que recordo que aquella nit no l'oblidaré mai.
Qui t'acompanyava en aquell viatge?
M'acompanyava el meu marit i amics. Amics també. Però anaven amb altres cotxes. I a més vam fer amics pel camí, perquè no creguis... que és fàcil. Hi ha cua i tot això, no? Hi ha molta gent que li agrada això, naturalment. I per jo, a la meva motorhome, que diu, anava amb el meu marit. Mm.
Per una nit d'insomni, la Magda Oraní es queda amb aquesta cançó que segur que coneixereu. Quantes vegades has dit boig per tu, Magda?
Jo, home, m'agrada molt, perquè m'agrada aquesta cançó, i ja m'estimo molt el Pep Sala, també, i m'estimava Sau, no? I, home, que et diguin això, més que dir-ho, que et diguin boig per tu...
Tu no ho has dit mai?
En tot cas, boja, clar, però tant com... Queda més maco boig per tu que boja per tu. He dit altres coses similars, però no. Però és maco que et diguin això, o no?
Ara parlaves del teu marit. Tu t'has casat dues vegades, no?
Sí. El meu primer marit va morir, també, ja fa temps, massa temps, perquè no li, per edat no tocava, però sí, boig per tu, clar, no, home, exactament com ho diu el Pep Sala, amb aquesta música, no, però clar, que t'ho han dit, sí. Mm.
Clar, tu, Magda, que t'has passat tota la vida defensant els altres,
sí.
D'alguna manera, no?, com a advocada, ja des de petita sabies que volies escollir aquest camí, parlarem de l'etapa universitària, que va ser tota una proesa també en aquells anys. Qui t'ha defensat a tu quan has tingut problemes?
Doncs m'ha defensat a la gent, als amics. Jo confio molt en els amics, la família, però és veritat que jo he dedicat la vida a defensar els altres. I de vegades m'ho diuen, i pots pensar una mica en tu, perquè a vegades vaig fer tallar pols, i encara no, perquè a aquell li agrada que jo faci això. Jo tinc aquesta tendència que a vegades em diu, no pot ser que segueixis tants anys, però jo no vull perdre, perquè jo crec que, en el fons, la felicitat que et dona no és només l'ajuda que dones, sinó el satisfet que tu et quedes quan has ajudat, no? I això sí que ho porto des de petita. Potser m'ho va ensenyar el meu pare, que també era així. I bé, estic contenta de fer-ho, no? De vegades dic, ja no pots més, que no tens 20 anys, però ho segueixo fent.
No em preguntaré l'edat. Bueno, l'hem explicat al principi, ja explicat, del 45, no?
Però potser
seré
l'oblidat de l'any que has dit.
Les sumes i les restes.
Sí.
Clar, a la universitat quantes dones éreu?
Home, el meu curs de dret, després vaig fer periodisme també, el meu curs era un 20-25%, que és molt. O sigui que dret era molt per lo que eren llavors les dones. Ara les dones són majoritàries, això ens ho diuen. I el meu curs vam començar 400 alumnes i vam acabar 150.
Tots 400 a la mateixa classe?
Sí. Bueno, ens estàvem tornant, però en tot cas el curs hi ha companys que ho tenen tot comptat, i van acabar 150, perquè llavors també passava que les noies que començaven... Bueno, primer gent que ho deixava perquè era difícil, perquè era un rotllo, pel que fos, no? Però també passava que moltes noies entremig o es casaven o trobaven... No? I llavors consideraven que ja, perquè calia...
O es quedaven embarassades?
Sí, i a mi m'han passat les dues coses. Jo em vaig casar, però mai se'n va...
Durant l'etapa universitària et vas casar amb el primer marit, ja?
Sí, em vaig casar...
I et vas quedar embarassada, ja?
A l'etapa... Sí, però dos o tres anys després, eh?
Durant la carrera.
Durant la carrera, i vaig... Jo m'ho havia combinat tot bé, acabaré la carrera i tindré la criatura, però la criatura es va avançar. Sempre a casa anem a 15:15, però aquell dia es va avançar. I jo estava fent cua per un examen, encara al lloc, li vaig ensenyar al meu fill com vam anar a un congrés, al lloc, i jo li dic al del costat, que dic, escolta, com si m'estic fent pipí, no sé què m'està passant, i clar, és que et vaig trencar aigües.
A la facultat.
A la facultat, i pendent d'examinar. Llavors em va passar, clar, perquè em deien, cola't, cola't, era un examen oral i fèiem cua. I jo no vaig voler colar. Segurament tenia motiu per dir-ho, però no ho vaig dir, perquè encara no havia complert els dies. I llavors, clar, em va passar això. I al cap d'uns dies van fer una repesca, el professor, perquè no... I vaig anar. I al cap de 10-12 dies jo vaig anar amb la criatura deixada per allà, perquè encara prenia la llet, bueno, tot això. I és veritat que el catedràtic... Eren uns exàmens que eren 10, i aquest era el resum, l'últim que te feia. I el catedràtic em va dir, un premio a su constancia. I no em va ni examinar i em va donar un excel·lent. Un premio a su constancia. Ho recordaré sempre perquè llavors era com bastant insòlid, suposo, això. I vaig fer amb tota naturalitat, i molt bé. Naturalment, aquest fill, com l'altre, és advocat, i també s'ha examinat a la mateixa sala on va començar a néixer.
Clar, tu devies estudiar aquella època assignatures de dret relacionades amb el règim franquista i amb el movimiento, no?
Oi tant. Teníem classe de constitucional clandestina. O sigui, que hi havia una sèrie de professors, el Soletura i molts altres, el González Casanova i tal, que ens donaven classe de dret constitucional, però clandestí, amb uns apunts, que ho fèiem a la part de baix de la facultat, que li dèiem la Xeca, perquè com era on ens examinàvem, i era clandestí. Imagina't tu, teníem l'assignatura oficial de dret polític, que d'aquí se'n parlava poc, que el catedràtic era Jiménez de Parga, que era un bon catedràtic, i a més no el deixaven ser rector, no el deixaven fer degà de la facultat perquè deien que era massa progressista. Després devia anar canviant, perquè no sé si recordes que quan estava de president del Constitucional va arribar a dir que els catalans no ens dutxàvem i no sé quantes coses. Però llavors figura que era progressista i tal. Però vaja. Llavors figura que era progressista. Després ja no tant. Però vaja, era un bon catedràtic i tot això, no? I clar, la facultat era una mica insòlit. És que no té res a veure la universitat de llavors de la universitat.
I les assignatures del Movimiento les aprovaves?
No, no teníem assignatures del Movimiento. Teníem dret polític.
Dret
feia
polític.
Sí, hi ha bona nota, perquè a mi m'agradava sempre molt això. I les clandestines, que clar, no calia ni aprovar.
No hi havia examen.
Les fèiem amb màxim interès, perquè clar, ja ens explicaven el que era una Constitució i el que era una democràcia i el que eren molts partits polítics i tot. I de fet, jo agraeixo tots aquells professors, inclús Miquel Roca, havia vingut alguna vegada, que ens van ensenyar al mínim normes de lo que després, en un futur, seria una democràcia.
Tu que vas lluitar durant tants anys per construir aquest nou món, aquesta democràcia, tots aquests drets civils, que els vas veure néixer i créixer, ara que suposo que estàs en una etapa una mica més de recolliment, el món que està quedant i pel que tu vas lluitar t'està agradant?
No. Com vols que m'agradi? El món ja no és el país aquí, que de moment estem tenint una mica més de pau, em refereixo a bombes, eh? Però el món que està havent-hi és espantós. No recordo pràcticament a nivell mundial una cosa tan horrorosa com que un senyor s'aixequi allà al matí i que li haurien de fer algun examen psiquiàtric.
Home, tu vas néixer l'any que va acabar la Segona Guerra Mundial.
Exacte. Sempre miro les dates i almenys no vaig viure una de les guerres pitjors del món.
Pels pèls.
Exacte, pels pèls, però ja havia acabat a l'agost, més o menys va acabar, que va ser la bomba atòmica. Jo vaig néixer al desembre, que sempre em posen un any de més, vaig néixer al desembre. D'aquell mateix any, sí, que va acabar la guerra.
Això que dius de l'examen psiquiàtric de Trump, representa que ho preveu la Constitució americana, també? Es pot fer un impeachment si s'avalua realment que hi ha un problema? El que passa és que demostrar això amb un informe psiquiàtric, doncs també li poden fer a mida, no?
Sí,
és a dir, demostrar que és un boig.
Això jo ho he dit així, bueno, que és un boig, molts ja ho hem detectat. No un boig, no, però que algú que no pot ser que s'aixequi el matí i d'una cosa a l'altra i que de vegades les seves idees pot portar molts morts, no? Vull dir, no és una cosa que s'aixequi i canvi. I les guerres que està, va dir, jo en una setmana acabarem totes les guerres que hi ha. I si es descuida, cada setmana n'hi ha una nova. Crec que estem vivint un moment horrorós, molt dur, molts morts, molta pobresa. Bueno, jo es parla molt de Gaza, però on està havent-hi l'autèntica pobresa és a l'Àfrica, al Sudan. A Sudan estan més morts que hi ha hagut a tot arreu. El que està passant amb les noies de Pèrsia, que dic jo, perquè ja són perses, no són islàmiques, ja són perses, allò és espantós, allò de l'Iran, espantós, execucions cada setmana, quan rebo els papers de les execucions, em fa, bueno, plorar, perquè estan morint algunes només que per treure's el vel. Les causes, delictes, vull saber els delictes, haver-se tret el vel, no ho veia el marit. No, bueno, és que clar, que nosaltres aquí, amb tots els defectes que pugui tenir l'actual democràcia, fa anys i panys que s'ha superat, no? I s'estan fent molts passos enrere. I a mi això em fa patir molt, veure com està el món, veure com estan les criatures. Ucraïna m'ha fet patir també molt, no? Com tots els conflictes que hi ha en el món. Però el Sudan és molt greu perquè queda molt oblidat. I tota la barbària que hi ha contra els cristians a Nigèria, que és brutal, i que entren en una escola i que s'enduen 300 nens. I això està passant ara. I no se'n parla gaire, d'això. Llavors encara em fa més mal que no se'n parli.
Són notícies que a la Magda Uranic li treuen el son i per una nit d'insomni també podria sonar per ella una cançó com aquesta. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Tinc entès que el teu Beatle preferit és el Paul McCartney?
Sí.
L'has mai en directe?
Sí.
També?
Però fa molts anys quan començaven. I els Beatles a mi em van canviar la vida. Els Beatles formen part de la meva vida.
Per què et van canviar la vida?
Perquè quan van venir aquí la primera vegada, que van actuar a la plaça de toros, que clar, jo això dels toros ja em produeix al·lèrgia. Això que l'avi m'hi havia dut, en aquella plaça. Però els Beatles, no sé, la manera de cantar la música m'agrada molt, però va ser un esperit de llibertat, que venien només els cabells, la forma, la manera de vestir, i la música fantàstica. I el Paul McCartney era el meu... Tots m'agraden, però el Paul McCartney és perquè, a més, és un gran defensor dels animals. I jo també. I, bueno, gran defensor, intento ser-ho, però... I ell era bons quan es va casar amb la Linda McCartney, que la Linda és qui li va acabar de ficar el virus animalista, no? I sí que el vaig veure, ja el vaig veure amb ell en directe aquí, amb la Linda. Encara recordo que van actuar, no recordo ben bé on, que jo estava molt convalescent d'un accident molt greu que vaig tenir, anàvem amb crosses i tot. I tot l'equip que fèiem la recuperació vam anar-hi i ens van deixar passar davant i tot, i que ja caminàvem bastant bé, però vam agafar les crosses per si un cas. I el vaig estar veient amb ell també, però ja no estava a Beatles. La dissolució dels Beatles va ser un disgust, no? Però jo crec que la música dels Beatles, per mi, jo dic, és que jo m'he quedat com l'àvia, que s'havia quedat a no sé què, però jo m'he quedat amb els Beatles i crec que era una música fantàstica, no? John Lennon, després... El primer que faig si he anat a Nova York és anar on te'l van matar i veure allà el seu record, no?
De què estaves convalescent, tu?
D'un accident gravíssim que vaig tenir. Ets molt jove, si no ho haguessis vist perquè va sortir a la tele, bueno, jo què sé. El cotxe va quedar siniestro total i jo siniestra total. Mira, estic bé perquè realment tenim una molt bona medicina, m'han salvat la vida bastantes vegades i la recuperació, 8 mesos que anava cada dia a la Vall d'Hebron, la doctora Cuixart, que era la... Bueno, va ser, i em vaig tenir voluntat, això és veritat.
Accident
però,
de cotxe, eh?
De cotxe i conduïa jo. O sigui que no, i conduïa jo i anava sola per variar anar a fer una xerrada a Lleida. Anava a les Roses Sensat, saps aquestes coses que es fan a l'estiu? Mm. I va ser un accident brutal, em vaig trencar des de la punta del cap a la punta del peu. Saps aquells acudits que hi ha un que ha caigut esquiant o no sé què?
I que l'envenen de dalt a baix.
Exacte, pues jo també, tot. I a la Vall d'Hebron, que hi ha traumatologia, vaig tenir un metge excel·lent, tot excel·lent, i mira, me'n vaig sortir, però si m'haguessis vist, no entendries com ara camino normalment.
És la vegada que has estat més a prop de veure-li les orelles al llop, com titules també a Totes les batalles, aquest llibre de memòries? Hi ha un capítol que dius Les orelles del llop?
Sí, no sé si va ser aquesta, perquè aquesta, la veritat, clar, de la gran nata que em vaig fotre, vaig perdre una mica el sentit, i després, com jo podia parlar, i això normalment no. He vist més les...
Això no ho has perdut mai, eh?
No, però quan m'han detectat càncer, no creguis, vaig pensar, en aquell moment, com fa bastants anys, encara hi havia una cosa de com si fos sinònim de mort, no? I els primers dies... Mira, el primer dia que ho vaig dir en públic va ser que hi havia aquí on t'estàs assegut tu, passa que ara és de nit, no?, l'Antoni Bassas, i allà jo. I va ser el primer dia, no?, quan estiguis enferma ja em podràs parlar d'això. Jo li vaig dir al Toni, si vols en parlem ara, no hi ha problema, que crec que és molt bo per la gent que té el mateix, veure que te'n pots sortir...
On el tenies, el càncer?
El pit. Per això m'hi vaig dedicar molt a les dones que en tenien i anar a ajudar i dir, mireu, jo ara fa un any i mireu com estic, se'n sortireu, se'n surt moltíssimes dones, és un càncer molt estudiat, se'n surten moltes, però encara en moren moltes perquè n'hi ha molt, no? Però vaig veure més les orelles del llop, ja t'ho dic, operació de cor obert. Oh, això és més durillo, però també ni me n'en recordo, també metges excel·lents, Sanitat Pública, Can Ruti, el doctor Ruïra, que em va operar. Vull dir que la gent prengui, que les coses passen.
Ets una supervivent.
Sí, bueno, i alguna vegada més. També ara, quan la Covid, vaig estar ingressada allà, hospitalitzada, perquè pneumonia doble, bueno, allò bilateral, que tenia molta gent. Però aquesta vegada jo no les vaig veure. La família sí que pensava que la dinyeria, però jo, la vegada potser que més ho vaig veure va ser l'operació allò de cor obert, quan t'explicaven el que et faria clac, clac, i treuen el cor. Jo vaig pensar això. Jo aquella vegada sí que ho vaig pensar. Amb el càncer, més que res la paraula. Mm. Càncer. Ara ja fa menys, perquè cada vegada la ciència avança més, no? Però que, quan et diuen que tens càncer, és com un paf, com un cop al cap, saps? Que t'aguantes perquè no vols fer el ridícul, però és dur.
Anem a una cosa una mica més alegre.
Exacte.
Amb una cançó per una nit de festa. La Magda Oronic tria aquesta. A ritme d'Elvis Presley, amb la Magda Oronic, la Magda que explica tota aquesta vida plena de peripècies amb aquest recorregut històric, que també és història de Catalunya i història d'Espanya, perquè, per exemple, el dia que va morir Franco, tu estaves a punt ja de fer 30 anys, no?
Sí.
Ho vas celebrar amb Elvis Presley?
No vam posar música, vam sortir al carrer, però el rock de... aquest era el rock de la càrcel, que deia el rock de la presó. diríem ara. Però clar, com ens... recordo que el vam fer El Favorito sortint de la presó, perquè una de les meves obsessions era anar a visitar presos i preses, perquè considerava jo que estaven molt sols, que necessitaven visites de fora, no? I clar, un dia sempre dèiem, quin és el preferit? Home! I a vegades feien passos de rock sortint de la presó i al carrer intensa mateix, no? Mm. Fins i tot ara...
Has trepitjat més presons que discoteques, tu, eh?
Sí. Molt més, molt més. I a més, m'hi he estat bastantes més hores. Això no vol dir que jo sóc una persona divertida i alegre, eh? Però clar, és que anant a veure desgràcies pots fer... provoques alegria, no? Perquè a mi em deien, és que quan vens tu riem molt a la presó. I llavors jo pensava, només falta que et diguin això. Mm. I llavors jo considerava que havíem d'anar. Mira, ara...
I has hagut de passar nits a la presó?
Sí, i tant. Jo he estat pres uns quants mesos i per l'Assemblea de Catalunya, quan ens van detindre, sí, nits a la presó. I però la pitjor nit de la meva vida, la pitjor nit a la presó, les dos pitjors, una va ser amb Salvador Puig Antic, que no estàvem amb ell, perquè jo estava amb les germanes a la part de fora, i però la nit de l'execució del Xiqui, 12 hores seguides allà, tancats a la Model, amb ell, i després a les 8 de 8 de la tarda a 8 del matí. I a les 8 del matí, cap paredes, la capilla terminado. I vas anar cap a l'execució. Jo crec que pitjor que allò, i algú em diu, te'n recordes bé? Dic, home, no me n'oblidaré mai a la vida, no? Són els pitjors moments que es pot passar, no? Quan has lluitat per pena de mort, quan has lluitat per judicis justos, quan fer tot que passi això. Ara, tu saps que no va ser només ell, el mateix dia em van executar 5. Mm-hmm. Va ser una ocurrència del Franco, del seu entorn, perquè Franco s'estava morint, i van executar, efectivament, tots el mateix dia, a la mateixa hora. I com no tenien prou botxins, perquè només n'hi havien dos, doncs van executar per fusellament, no? Jo vaig estar present al fusellament d'aquí, va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil, en aquell llavors això ja... horrorós, assistir a l'execució, recollir els casquets, tacar-se de sang, en fi, més val no explicar perquè volíem dir coses més divertides i si ens descuidem explicar això no podríem parlar de coses més divertides.
És la vida, per això.
Sí, deixa'm dir-te, el Leslie,
sí,
saps? El, quan ens
del Sirex.
El de Sirex. Quan ens trobem, sí, no ens fem una abraçada amb petó, sinó que fem un pas de rock.
Ah, mira.
Dic, com parlàvem del rock amb el Leslie, que té, perquè el rock té aquest, el seguir el ritme aquest dels passos, no, ara jo el seguia aquí sola. I els de som miraven, com si els passos de rock amb el Leslie, sí, enmig del carrer, hola, què hi ha? Clac, clac, ja et prepara i fem un pas de rock.
També et vas perdre, perquè eres passant la nit a la presó, el gol del Cruyff de l'holandès volador.
Exacte. Exacte.
Allà també hi ha una història.
Allà hi ha una història que també és trista, o sigui que
havíem de divertir-nos aquesta nit. Ara ho remuntarem.
Havíem de divertir.
Però és que són moltes peripècies, són moltes nits, també.
Bueno, aquella nit va haver el gol de l'holandès volador, que jo crec que és mèrit del Cruyff, el Cruyff és com un déu, però és mèrit del fotògraf, també, enganxar el moment i que va fer un gol, i a més el Barça va guanyar, no pot haver-hi una nit bona sense que guanyi el Barça, però perquè va ser molt trista per mi? Jo estava a la presó. Mm-hmm. Cal dir que el dia que ens van detindre era el primer dia que jugava el Cruyff amb el Barça. Això era 2 mesos després, seguíem a la presó, i llavors el meu pare em va dir, bueno, ja vindré a veure i ja et diré què ha fet el Cruyff. I, ostres, no arribava, fins que em van dir, jo vaig notar que em tractaven bé les monges i tot. Bueno, sempre tractaven bé, però em refereixo que... I cap a la nit van venir els companys advocats tots a dir-me, i vaig veure unes cares, que dic, què ha passat? I el meu pare, que tenia 57 anys, o sigui, molt jove, d'infart, va morir sortint d'aquest partit. I jo li deia sempre al Cruyff, no sé d'on està, però d'on esté, que sepas que l'último que he visto en la vida ha sido tu gol. I el Cruyff ja saps com era, sí, sí, que ens vèiem relativament bastant. Després m'hi vaig veure tot a l'hospital amb ell. Malauradament, ell va tenir càncer de pulmó que no va poder superar. I el Cruyff, bueno, ens va canviar tot, eh? La manera de jugar, la il·lusió, que és el que més a mi em va... Aquell 0-5 al Bernabéu, el 17 de febrer, del... que era l'any 85, devia ser, 73, no, del... Sí, sí, no, 75, perdona. 76, exactament. Doncs vam fent allà, va ser bueno, tot plegat preciós, però el meu pare va venir, volia dir-m'ho, i a mi em va... Aquell dia que tothom estava content, i jo també, vam guanyar una lliga, que feia 13 anys que no la guanyàvem, doncs aquell dia jo plorava perquè pensava, i no ho ha pogut veure, perquè ella va morir sense que haguessin guanyat feia temps lligues i tot això, i això va ser... Me'n vaig recordar tant d'ell que no podia disfrutar del que s'havia de disfrutar.
Parles del Barça en primera persona.
Bueno, jo potser per la família, pel sentiment, perquè el Barça és més que un club. Jo sóc molt culer, sí, sóc molt, molt, molt culer.
Avui seràs al Barça a veure les semifinals contra el Bayern, al Camp Nou?
Oi tant, avui vaig, amb un fill i una neta.
Imagina't.
Sí, anem a
tres generacions.
Tres generacions. I la neta que s'ha tacat la samarreta del Barça i que a veure si li comprava una i dic a bon, he anat amb un top manta allà a l'estació, al metro, i em diu una xica, perquè ella vol el nom darrere, o clar, de l'Aitana, o de la que sigui, l'Aitana vol...
I l'has posat del revés, el top manta.
L'Alexia Putellas, d'una mujer...
I tu què li has dit?
És que més ja hi vaig...
No t'ha reconegut, perquè no sabia qui li deia això.
No, se me reia. Diu, una xica, no, aquí tenem de la Minyaval. És estupendo, el de Minyaval, vaja, l'admiro molt. Però ella vol o l'Alexia Putellas o l'Aitana, no? Que a més, si torna a jugar l'Aitana, avui serà un dia gloriós per ella, no?
Hauràs d'anar a la botiga oficial abans de que...
Sí, perquè no està tancada. No, ja vull pensar...
A l'hora del partit, no.
És el que he dit.
Pots anar-hi aquesta tarda.
Dic, no et preocupis, Júlia.
És íntims.
Es diu Júlia, la meva nena, però que és petita, eh? I també tinc netes més gran, però més de 3 no podíem anar.
Va, anem a la nit tòrrida?
Va.
Una cançó.
Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
Aquesta sona molt per la nit tòrrida, el Sapore di Sale del Gino Paoli, que va morir fa 4 dies, i també molt, molt recordat i molt celebrat per molta gent. Aquesta cançó va sortir quan tu tenies 18 anys, i ara mateix, si et dic nit tòrrida, per tu què...
Home, tòrrida, tòrrida, no sé, però jo tenia un nòvio italià.
Ah.
Clar, i que segueixo sent amiga d'ell, eh?
No viu cada por, també, Magda Oranic.
Només faltaria, segueixo sent amiga i tot.
Això, el mèrit és que continueu sent amics.
Sí, de tot. Ell era el primer nòvio d'aquests que llavors es deien que ja pujava a casa, saps allò?
Sí.
Es deia molt, sí. I llavors la música italiana m'agradava molt, i aquesta cançó és preciosa, però també la demano per lo que tu has dit, perquè fa molt pocs dies, no fa ni 2 o 3 mesos, no?, que va morir.
Va morir, sí.
I em record del músic que va fer aquestes cançons tan maques, aquella cançó que llavors ballàvem, hi havia allò de rembat, la meva... No te'n pots recordar perquè no hi eres.
No, però m'ho puc imaginar.
Però tot era diferent.
M'ho puc imaginar.
Però les dones ho sabien fer bé. Quan no t'agradava el ballador, posaves els colzes.
Ah, això, sí?
Home, pregunta-li a l'àvia o a la mare.
Feia... L'àvia en pau descansa, però bé, segur que sí.
Segur que se'n recorda, segur.
Escolta'm, i...
No, però amb ell no posava els colzes.
Mira, parlant de colzes, tu has vist néixer el divorci de manera legal, n'has fet un munt de divorcis, els has pogut executar gràcies al paper d'advocada. Després de veure tantes parelles que se separen, per què se separa la gent? Quin és el motiu principal del divorci? Bueno, tu que n'has vist tant i n'has tastat tant de prop.
Jo diria que el fet de que hi hagi una altra persona, potser és...
La temptació.
La temptació.
El pecat.
El pecat, això, el fet que més, amb lògica. Però la pròpia justícia tenia una cosa que deia que ha desaparegut el d'amor conjugal. I de vegades és que la gent ja no aguanta més. Però també hi ha una cosa més dura, que és la violència de gènere. Això hi ha molt, i a més avui dia, per sort, ja se'n parla molt. Però jo diria que són les 3 causes. Una, que desaparición del afecto maritalis, en llatí, perquè saps que els juristes...
Carai.
Sí, és
quina
com
manera més sofisticada de dir...
Ja no puc aguantar més.
Sí, se'ns ha acabat l'amor.
Exacte. Però no és veritat, i es va dir per part de determinada gent més conservadora o més que recordava l'antic règim, que hi hagués una guerra de divorci amb facilitats per divorciar-se, seria que es divorciaria tothom i que s'hauria acabat la família, i res de res. És possible que segurament la família inclús quedés més enfortida pel fet de que si seguien és perquè hi havia l'afecto maritalis aquest, no? I no va passar res de tot això, i el divorci, llavors, hi havia una sèrie de dificultats que amb el govern de Zapatero va modificar les lleis civils i les va fer molt més àmplies, fins i tot amb el matrimoni gai, que va ser del 5è país del món en aquell moment, i avui dia no hi ha polèmica amb les lleis que tenim. O sigui, els mateixos que s'havien oposat, ja no s'hi oposa pràcticament ningú, les tenim...
Això va passar amb diverses lleis de Zapatero, que el PP se les va carregar d'entrada, però després tampoc les van modificar quan van governar. Escolta'm, hi ha un capítol de totes les batalles on parles de sexualitat, dels perills del plaer femení, i tot aquest món que no vas haver de descobrir, perquè tothom ja l'havia descobert, però sí que vas poder reivindicar-lo públicament, no? Parlar de l'orgasme, de la regla, de poder fer pedagogia en veu alta, d'alguns conceptes que...
És que el sexe era un tema tabú, llavors. També pels homes s'ho podien solucionar. Sempre et deia alguns... Ells ja tenen la prostitució. Una cosa horrible, per altra banda, en aquest sentit, no? I llavors, el sexe de les dones és que no se'n podien ni parlar, és que no hi havia sexe. Hi havia alguns ginecòlegs il·lustres que havien dit que estava provat que l'orgasme femení no existia. I dius, home... Pues, llavors allò que passa, què deu ser? Vull dir que era així.
Què vols dir, allò que passa?
Home, pues que algun orgasme, quan ho va dir un d'aquests, ja l'havíem tingut, perquè, clar, una cosa és que no en parlessin, i l'altra és que fóssim tontes, no?
Com el descriuries tu, l'orgasme?
Ui, se'm fa...
El femení, el femení.
El femení, sí, el masculí, francament, no l'he tingut mai. No te'l sabria descriure exactament, però, clar, quan t'estimes algú, quan les coses van bé, doncs és... arriba, però arriba per casualitat, el primer. Perquè,
home, l'has de buscar a vegades, eh?
Sí, però no sabies que existia, llavors.
Estàs de concentrar.
Clar, no, és que no sabies que existia. Passa un dia i dius, això que dius, sí.
Allò... Però, que ha estat...
Exacte.
Però aquesta suor, aquesta tremolor...
Exacte,
aquesta
pensa
tremolor...
que la regla, i ho explico en el llibre, no et deien que tindries un dia la regla. I a l'escola era. Un dia n'hi havia una que havia sortit sang, que pensaves que es deu estar morint, que li deu passar, i abans trucaven els pares, la venien a buscar, un altre dia li passava amb un altre, l'altre dia... I dius, però què està passant? I jo vaig averiguar tot, perquè no te'n parlen ni els meus pares, no n'havien parlat, que sempre els he recriminat. I abans mirem, jo amb l'enciclopèdia Espasa, perquè una professora em va dir, esto es la menstruación, i jo buscant allà menstruación, l'enciclopèdia Espasa, que ningú t'ho deia. I clar, jo recordo la cara blanca d'una amb la sang per terra i deies, però... I clar, t'ho haguessin dit, amb tota normalitat t'haguessis estalviat un ensurt i un petit tan estrany, com si fos tan horrorós, però com ho relacionaven amb el sexe, perquè a partir de la menstruació doncs tot canviava i la veritat és que això va ser dur, Jo ho he recriminat sempre, com és que això no es parlava amb tota naturalitat.
Magda Oranich, portem 40 minuts xerrant. Cap dubte que podríem estar aquí fins les 12 de la nit, però tenim un problema, i és que ha arribat Jaume Sisa.
Ah, bueno, però almenys us diré...
I quan arriba el Sisa vol dir que torna a sortir el sol, s'acaba l'eclipsi, i totes les batalles, Memòries Magda Oranich, trobareu moltes més d'aquestes aventures a aquest llibre meravellós de Memòries de la Magda, que hem intentat retratar també a través d'aquesta conversa avui a l'eclipsi del suplement, amb una dona que és història de Catalunya. Magda, per molts anys. Moltes gràcies, un plaer, com sempre.
Igualment, molt plaer per mi venir aquí amb tu.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'Eclipsi, ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa. Si jo fos pescador... Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. a Catalunya Ràdio. Avui el tot gira al partit de la jornada, Espanyol-Madrid.
Atenció. A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Eudald Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern, i farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina de Bàsquet i el Sabadell Múrcia, clau per l'ascens a segona.
Tot gira.
Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés.